Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Avui al Revolució 4.0 mirem amunt, perquè el futur s'està escrivint allà dalt. Aquesta setmana, més de mig segle després de l'última gran aventura lunar tripulada, la humanitat ha tornat a la Lluna. La missió d'Artemis 2 s'ha enlairat, ha portat 4 astronautes més enllà de l'òrbita terrestre, ha fet un sobrevol històric del nostre satèl·lit i ha tornat a posar la Lluna al centre de la gran cursa tecnològica, científica i geopolítica del segle XXI. Però Artemis no és només un viatge, és un programa que ja ha validat coets, naus i escuts tèrmics, que ja ha enviat tecnologia a la superfície lunar, que mobilitza empreses, governs i centres de recerca de tot el món i que prepara una nova etapa, oients, no només de tornar a la Lluna, sinó d'aprendre a viure-hi, treballar-hi i fer-ne la plataforma del gran salt cap a Mart. Avui des del Revolució volem entendre, oients, què s'ha aconseguit aquesta setmana, què ha significat aquesta missió i per què aquest retorn a la Lluna pot canviar també la nostra ciència, la indústria i fins i tot la nostra manera d'entendre el lloc que ocupem a l'univers. De seguida ho farem amb 3 grans convidats. També parlarem de com crear vídeos amb intel·ligència artificial, ara que justament el model més popular que hi havia, Sora, ha passat a millor vida. I acabarem el programa amb l'enginyer i economista Antoni Garrell parlant sobre la intel·ligència artificial, sobre el que ell ha definit com la nova era en què estem entrant també com a humanitat. Avui al Revolució volarem, com serà el món de demà, com serà l'espai de demà. Comencem a revolucionar-nos.
Revolució 4.0, desena temporada.
Artemis ja ha fet història, la humanitat ha tornat a la Lluna i en parlem al Revolució 4.0 avui. I per parlar-ne amb rigor i passió, avui ens acompanyen 3 veus excel·lents. La Clàudia Soriano, ja la coneixem, astrofísica i divulgadora, una científica molt jove que acosta l'univers al gran públic amb un llenguatge entenedor i inspirador. També l'Ignasi Ribas és investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i de l'IEC i un dels grans experts del nostre país en exoplanetes i l'exploració espacial, i també Josep Calatayud, biòleg, creador del canal Control de Misión, amb més de 640.000 seguidors a YouTube i una de les veus més influents en divulgació aeroespacial en castellà. A més, va ser també present durant el llançament, per tant, avui, ara els hi dic... Benvinguts, Clàudia, Ignasi i Josep. Gràcies per ser avui al Revolució 4.0 en aquesta entrevista sobre l'espai. Què tal?
Hola. Molt bé. Hola, gràcies per convidar-nos.
Molt bé. Escolta, d'entrada he de dir que el Josep ha viscut una cosa que la resta no ho hem fet, i el llançament en directe, oi que sí? Descriu sí. Aquest moment i què vas sentir, no? Des d'allà?
Sí, jo vaig anar convidat per la NASA i va ser... Jo ja ho parlava amb els meus companys abans d'entrar a l'antena. Va ser molt especial perquè els Estats Units ara mateix tenen molts problemes i es parla de moltes coses a la tele, tothom ho sap, però aquell dia del llançament només es parlava a la tele d'Artemis, només es parlava d'Artemis. Sorties al carrer i ja veies tots els cotxes amb les banderes dels Estats Units, tot et feia sentir com que estaves en una peli, realment. I ja quan t'estàs apropant a Cabo Cañaveral, l'ambient, pues, tothom està super excitat, i ja quan estàs veient allà el coet enlairant-se, bé, després en parlarem si voleu, però a mi una de les coses que més em va sobtar més allà del so, de les ones sonores que et penetren el cos,
sí,
i que et fan tremolar, el foc dels coets. O sigui, el foc dels coets era com mirar el sol.
Ja.
Si no podies mirar directament el foc dels coets, era realment increïble.
Ens ha emocionat, a mi com a periodista també m'ha emocionat aquesta missió i realment l'he seguit molt de prop i per això també volia parlar amb l'Ignasi. Ignasi, avui ja no parlem d'una missió anunciada, sinó d'una missió que ja ha fet història. I com explicaríem què ha passat exactament i per què és important el que ha fet Artemis II?
És un segon pas d'un dels diversos passos que ens han de portar de nou a trepitjar la Lluna, no? Ja sabem tots que l'any 69 del segle passat hi va haver doncs, el llunatge, el primer llunatge amb astronautes, i això és 50 anys més tard, després de tenir la Lluna oblidada doncs, durant aquest temps, ara estem en aquest camí de tornar a trepitjar la Lluna. I va haver-hi l'Artemis 1, que en vam parlar fa uns anys, 4 anys o 5, ara tenim l'Artemis 2, i si tot va bé, doncs, d'aquí no gaire temps, uns pocs anys, hauríem de parlar del 3, del 4 i del 5, que ja no hi ha assolint, diguem, fites encara més espectaculars.
El 3 que aniria a la Lluna?
No, el 3 torna a estar a vora la Terra, de fet.
Vale.
Més prova de tecnologia i el 4 és la primera missió que s'espera que porti astronautes a trepitjar la Lluna de nou.
Quin any seria?
2027, Artemis 3, ho va confirmar ahir l'administrador de la NASA, Jared Isaacman.
I el que aniria a la Lluna?
El 28 hauria de ser amb astronautes a la superfície de la Lluna. Val a dir que és una, de vegades en parlem així, no? un pla molt agressiu. Vale. En el sentit de que si en 2 anys ha de posar astronautes a la Lluna, cal fer molta feina encara i el mòdul de descens encara està una mica verd. És a dir, veurem què passa.
Veurem
si més no,
què passa.
És el... Sabeu que Trump vol, abans de que li acabi el mandat, doncs vol saludar astronautes que estiguin a la superfície de la Lluna. Per tant, aquest és un motiu poderós.
Clar, i a més ahir vaig descobrir temes nous sobre la Xina, perquè no en parlem gaire, però la Xina també ha fet coses, no, Clàudia?
Sí, de fet, justament mentre l'antiga carrera espacial estava la pugna entre Estats Units i Rússia, l'actual carrera espacial està entre la Xina i els Estats Units, però s'ha de dir que la Xina té una visió i una perspectiva molt més discreta, no?, en comparació a l'expectació mediàtica que està causant als Estats Units.
Clar. A veure, Clàudia, és molt important i què ha significat que hagin anat 3 homes i una dona? Estava molt ben pensat qui hi havia d'anar i també, sobretot, una dona i un afroamericà, no?
Sí, així és. Jo crec que d'alguna manera s'ha intentat doncs, donar diversitat en comparació, no, a la missió Apollo, també d'alguna manera perquè més gent, no, se senti reflexada amb aquesta missió i arribi una mica a un públic més divers.
Clar. A veure, com expliquem a tots tres, us pregunto, què significa? Perquè molt bé, hem vist unes fotografies molt boniques, la Terra petita, no?, fins i tot fràgil, i hem vist la cara oculta, no?, de la Lluna, però això què ens aporta científicament?
Aquesta missió científicament aporta poc. Va, és a dir, és una missió de prova tecnològica. És una missió es tracta un test de final a final, vol dir, des de començament, llançament, operacions, fer volta a la Lluna i tornar, de que funcioni tot correctament, com a preludi per anar amb astronautes a la superfície. És a dir, que l'objectiu principal, claríssimament, és una prova tecnològica.
Val.
Llavors, aquesta prova tecnològica porta també que de passada, no?, tu portes astronautes a 406.000 quilòmetres de la Terra, doncs aprofites, evidentment, el viatge i fas ciència. I aquesta ciència, bàsicament, són dos pilars. El principal és una ciència d'entendre com funciona el cos humà a l'espai. El cos humà l'hem tingut en òrbita baixa a l'Estació Espacial Internacional durant molts mesos, anys fins i tot, i hi ha moltes dades recollides, però això significa anar a la Lluna, significa anar a l'espai profund, en diem així, no? I per tant el viatge ja és una mica diferent perquè els cossos humans estan més subjectes a radiació del Sol, radiació que ve de l'espai exterior, perquè no hi ha la protecció de la Terra, diguem. I per tant totes aquestes dades són molt interessants de cara a entendre com funcionaran els astronautes en aquest entorn que, no ho oblidem, és tremendament hostil. L'espai és un lloc que no és gens acollit pels humans, no hi podem respirar, evidentment, hi ha fortes radiacions i, per descomptat, qualsevol cosa ens pot matar allà. Per tant, aquest és l'objectiu principal.
Ja. Josep, com han viscut aquests dies els astronautes? Què han menjat?
Doncs han menjat molt bé, la veritat. O sigui, ells van escollir el menú que volien per cada dia. I
què era? Expliquem.
És que de tot. O sigui, mac and cheese, per exemple, tenien. O sigui, macarons amb formatge, que és una cosa que els agrada, els encanta.
Nutella, que Nutella. Ha sortit volant, eh?
Sí.
I ha estat una publicitat indirecta.
Sí. No, la NASA no pot fer publicitat. O sigui, estic convençut que simplement era un article que portaven a la nau i pues, se'ls va colar, perquè no, realment no poden fer-ho. Però bueno, per exemple, hi ha un astronauta canadenc, el Jeremy Hansen, que porta també, com es diu, això de...
Sí.
els pancakes, no? I el maple syrup.
El maple syrup, aquest, sí, que els encanta també, el sirope de arce, es diu en castellà. De tot, o sigui, òbviament també tenen verdures, però menjar picant també, o sigui, de veritat que potser estan menjant millor que algunes persones aquí a la Terra.
Clar. Clàudia, a veure, si haguessis de resumir els tres grans èxits que han aconseguit Artemis fins avui, perquè hi havia perills, no? També.
Sí, era una missió molt perillosa i, de fet, els perills tampoc es podien estimar del tot, no? Perquè feia molt de temps que no es viatjava a la Lluna, la tecnologia havia canviat lleugerament, no? I hi havia diversos perills. Un dels perills principals que sempre hi ha en aquest tipus de missió és el llançament, no? Aquest moment en el que, doncs, necessitem un impuls molt gran per arribar a l'òrbita terrestre i després, doncs, per sortir-ne. I et diria que el segon gran moment crític ha sigut la reentrada, no? cap a la Terra. Jo diria que per problemes sobretot amb l'escut tèrmic, perquè l'escut tèrmic que porten els en aquesta missió
astronautes, sí?
Sí, sí. S'havia provat en l'Artemis 1 i ja va tenir alguns petits problemes. De fet, l'Artemis 1 portava maniquí, si no recordo malament, i tenien, quan la nau arriba a la Terra, no tenien clar si aquests maniquís haguessin sigut persones, si haguessin sobreviscut. Llavors, doncs, jo crec que un dels moments crítics és aquesta reentrada.
Inés, et veia l'altre dia a la televisió que estaves amb l'ordinador mirant les imatges de la Lluna. Has descobert alguna cosa amb aquestes imatges que la NASA, és a dir, has vist alguna cosa especial que no sabies perquè tu saps tot. Nosaltres sí, no. I has vist alguna cosa nova?
No hi ha troballes científiques noves. De fet, hi ha hagut alguna informació que ha circulat no del tot correcta, en el sentit de s'ha descobert un cràter que han batejat amb el nom, heu vist això, el nom de la parella del comandant de la nau que va morir fa uns anys de càncer. No hi ha res descobert de nou, perquè de fet la Lluna està super ben cartografiada. Hi ha hagut missions específiques que s'han dedicat a fer mapes de la Lluna, i si aneu a aquests portals que hi ha a la web, podeu veure la superfície de la Lluna amb una resolució d'un metre, o a vegades menys i tot. És a dir, que això no era l'objectiu principal de la missió. El que sí que és una cosa que ha sortit de la missió i que és interessant és connectar amb el públic, en el sentit de els ulls humans han vist coses que són espectaculars, no noves moltes vegades, però en alguns moments sí que han posat els ulls sobre llocs que no s'havien vist. I parlaven, per exemple, els astronautes d'una cosa molt interessant, que són veure colors. No? A la Lluna no veiem colors normalment, perquè la llum que hi ha, doncs, ve molt filtrada i, a més, és en general poc brillant, i en canvi allà parlaven de que han vist una gamma de colors quan miraven a la superfície de la Lluna, i això els ha fascinat especialment. És a dir, que no hi ha grans troballes noves, però sí que hi ha coses vistes d'una manera diferent, no?
Revolució, volem parlar d'un tema que no s'ha tocat gaire, i és que l'Agència Espacial Europea destaca que el mòdul de servei europeu és el sistema que propulsa i alimenta i sosté l'Orion, l'Artemis 2. És una dada molt potent perquè situa Europa dins la història, i en paral·lel també Catalunya té centres i talent científic, no? Ignasi i Clàudia, quin paper està jugant Europa en aquesta etapa lunar? No se n'ha parlat. Tenim paper, sí?
Sí, tenim paper. De fet, com estaves comentant, aquesta missió, per primera vegada, Estats Units ha confiat, no?, amb Europa, doncs, per aquest mòdul de servei que d'alguna manera, doncs, s'encarrega de la part de subministrament d'aigua, d'aire, per poder mantenir la vida dels astronautes. Ignasi.
Sí, no, i a més també hi ha aquesta part, també hi ha una part de propulsió important, hi ha els panells solars, que són els que han alimentat de potència en aquesta a la missió, i realment és, o sigui, se n'ha parlat poc perquè NASA ha focalitzat molt tot el relat amb aquests astronautes que van a l'espai i això, i menys en quins han sigut els seus partners internacionals, no? Que hi ha Canadà, que sí, se n'ha parlat perquè tenim un astronauta canadenc a la tripulació.
Vèiem la bandera,
se n'ha parlat molt, i s'ha parlat poc d'Europa,
sí,
que realment ha estat més clau que Canadà. Al final, posar una persona allà dalt, segur que
hi havia
la llista
d'això,
i no hi havia cap bandera. Quan van parlar amb el tram allà dalt, Europa no va sortir en cap moment, que les relacions suposo estan una mica espesses. Però sí, evidentment som Europa, sobretot la indústria, és l'Agència Espacial Europea que ha catalitzat una participació industrial, i que ha fabricat aquest mòdul, que com comentava la Clàudia, és absolutament essencial perquè tot això hi ha funcionat.
Clar. Josep, has patit en algun moment, tu que ho expliques, a través també com a youtuber, perquè clar, els astronautes astronautes, 40 minuts els astronautes van estar desconnectats, no? Perquè eren a l'altra banda de la Lluna, no? Per fer-ho fàcil.
Perquè van voler. Perquè la NASA va voler. Perquè això, o sigui, la Xina, per exemple, té rovers a la cara oculta de la Lluna, que estan operant, que estan encara funcionant a la superfície, i tenen un satèl·lit que es diu Keqiao, que fa una mica de connexió entre la Terra i la cara oculta de la Lluna. Per tant, si els Estats Units realment fos tan crític això de perdre la connexió amb els astronautes, que és veritat que va succeir, 40 minuts, si tan crític fos, haurien demanat ajuda a la Xina per utilitzar aquest satèl·lit per connectar-se amb els seus astronautes. Simplement és una... han de seguir la trajectòria, la nau no ha d'encendre cap motor, simplement passen per darrere de la Lluna, tornen a sortir al cap de 40 minuts i tornem a tenir connexió.
Ignasi?
Sí, això també, enllaçant amb el que diu el Josep, és molta èpica, diguem-ho així, no? Llavors, aquests 40 minuts, de fet, han sigut bastant inconseqüents. Els astronautes han estat fent fotos de la Lluna i mirant la Lluna a les finestres que hi havia, i que des de casa no els han trucat durant 40 minuts, més tranquils que han estat, i al cap de 40 minuts han tornat a parlar.
Aquestes fotografies tan boniques són fetes totes per mòbil o no? O també hi havia càmeres?
No, tenen càmeres Nikon, sí, molt bones, sí.
Quines càmeres? Tenen càmeres i també mòbils, no? Però per càmeres.
Sí, els mòbils relativament nou en missions espacials. Aquest nou administrador de la NASA, el Jared Isaacman, ha volgut certificar els iPhones, en aquest cas han sigut iPhones, que també la gent deia, no? Estan fent publicitat dels iPhones. No és que estiguin fent publicitat, però són els mòbils que s'han certificat per anar en missions espacials, no només a la Lluna, sinó que també ara els deixaran portar a l'Estació Espacial Internacional, i han pres fotos amb els iPhones, però aquestes fotos, em sembla, si no em corregiu, companys, no han arribat encara a la Terra. Això ja arribarà quan arribin, quan han arribat els astronautes, però les principals imatges que hem vist de la Lluna, d'aquest Earth 7 que li diuen, d'aquesta posta de la Terra, totes aquestes estan fetes amb càmeres molt bones i amb uns bons objectius.
I per què la NASA no parla d'aquests rovers de la Xina?
És el que comentàvem abans, no? Al final és una cursa, de nou, una cursa especial per dir amb quina potència mundial s'erigeix com la dominant de l'espai, no? En aquest cas, qui conquereix la Lluna de nou, i per tant no es parlen, no? Els enemics, diguem així, no es parlen.
Però Europa tampoc es va parlar gaire, no? No es parla gaire del que fa la Xina,
bueno, parlem una mica més, eh? Sí. En parlem una mica més.
També costa que ens arribi informació, eh?
Costa.
La Xina també és molt més, com comentava la Clàudia, molt més, diguem, molt menys donada a fer publicitat i avançar, i un cop fet i exitós, després comunicar. És una estratègia completament diferent. Sí. Per tant, aquí també es nota el tarannà de cada persona o cada col·lectiu.
L'espai també ens porta com calma, no? Quan mirem l'espai ens adonem la humanitat, no? El poc valor a vegades que tenim, no? Com a humans, el petit que som, no? I el gran que és l'espai. I serveix per reflexionar, però sobretot per la ciència. I la Lluna és un pas intermedi per aprendre a operar més lluny, per ciència, provar sistemes i preparar aquest camí cap a Mart, que m'agradaria parlar amb vosaltres, també del futur, eh? La NASA presenta Artemis com a part d'estratègia de Moon to Mars. Ignasi, la Lluna és l'objectiu final o el camp d'entrenament de Mart, no? També.
No, sí, és que deies, clarament és un pas previ per anar a Mart. Al final no pots dir que tornaràs a reinventar una cosa que tenies fa 50 anys per quedar-te al mateix lloc. És a dir, que per posar el peu 12 astronautes i tornar cap a casa. No té cap sentit això. Són dues coses. Primer, fer una base permanentment habitada a Mart. Ara tenim l'Estació Espacial Internacional, que ja està molt velleta i que, de fet, es decomissionarà aviat. Per tant, si volem posar humans a l'espai, hauria de ser en un lloc com la Lluna. I això és l'avançada per anar cap a Mart, que és el que ambiciona realment NASA, és el que ambiciona Xina també, i és el que ambicionava l'administració Trump a l'època de Musk i tot això. És a dir, que veurem què és el que acaba passant, però que està claríssim que l'objectiu final és posar astronautes, en el cas de la NASA, astronautes que plantin la bandera americana a la superfície de Mart.
Clar. Clàudia, com a experta, què sentit veient que per fi la humanitat torna a passar per la Lluna?
Admiració, fascinació. No sé, d'alguna manera estem, doncs, revivint, no?, el que van viure els nostres pares, els nostres avis fa més de 50 anys, i sobretot fascinació pel que ens espera, no? Perquè d'alguna manera, tot i que aquest Artemis 2 porta anys coent-se, tot el que ve a partir d'ara s'espera que sigui magnífic a nivell d'exploració espacial. Estem vivint un dels grans moments de la història.
Josep, hi podrem anar i podrem viatjar nosaltres a veure, explica'm.
A Mart.
A Mart, o a la Lluna?
A la Lluna, jo crec que sí, que clarament sí. A la nostra vida, jo crec, potser, no sé, 30 o 40 anys, començarem a veure...
Mira, que m'ho apunto, 30 o 40 anys, som sí. Ara, és a dir, 2026 més 30, 2056, m'apunto aquesta data, sí? Sí?
Ara has d'estalviar diners, eh?
Perquè quants diners, a veure, quants
jo
diners?
Crec, si home, anar a la Lluna serà car, jo crec que viatjar? És el que costa ara mateix anar a l'òrbita baixa terrestre, que són doncs, 1 milió d'euros aproximadament, si vols estar uns minutets. D'aquí 30 o 40 anys vols anar a la Lluna, no sé, m'estic mentant totalment, però no sé si esteu d'acord a mi, potser 1 milió, 2 milions, 3 milions.
No està a l'abast de tothom, clarament, seran els pocs escollits, però que hi hagi alguns bitllets per anar a un assentament lunar hipotètic d'aquí unes dècades, això és...
Imagineu-vos poder tenir un hotel a la Lluna i poder fer tours per veure les missions Apollo, que segueix allà. A la Lluna no hi ha atmosfera, no hi ha tempestes, no hi ha pluja, no hi ha vent, llavors tot està intacta, les petjades que va deixar Neil Armstrong estan allà, llavors seria absolutament màgic,
Clar, dic que volem anar a un lloc diferent a la Lluna ara, per això, Sí. Tot un lloc d'exploració que no és, si abans es va anar a tota la zona dels mars llunars, aquestes planúries que hi ha al centre de la Lluna, ara s'està parlant molt més del pol, els pols llunars, i en particular el pol sud, perquè és un lloc que té una sèrie de beneficis, tens il·luminació constant en certs llocs, ombra sempre en altres zones,
aigua.
Tens aigua líquida, aigua pot fer-se líquida, és a dir que hi ha tot és un lloc turístic una mica diferent i amb una permanent, diguem-ho així, posta de sol, si vols mirar-t'ho així.
Josep, va, digue'm tu el teu titular, el pròxim titular d'aquesta nova era espacial. Ignasi, quin esperes o quin creus que serà?
El pròxim titular és que posarem els peus a la Lluna. Jo crec que la gran cosa següent que hi ha és, si la missió Artemis 4 acaba sent amb la forma que ha de ser, és els humans han tornat a trepitjar la Lluna.
Quin any hem dit,
O 2028, si tot va així, alerta.
Els peus a la Lluna el 2028,
Això és
si tot va bé.
Els plans de la NASA. Després veurem l'Agència Espacial Xinesa què fa. I si la NASA s'entrarà és 2, 3, 4 anys, allà tenim els xinesos per posar els seus peus a la Lluna.
Ui, a Trump li agafa un col·lapse, si la Xina posa els peus abans,
Segurament, serà molt gran ja i no sabem com li anirà la cosa. Però, efectivament, aquesta és la gran fita que tenim en un futur a curt termini.
Per tant,
anys.
Peus a la Lluna 2028, segons la NASA, i que no s'avanci la Xina. Clàudia, el teu titular final?
A veure, què podem dir?
Què esperes com a científica?
Una nova era espacial acaba de començar.
Una nova era espacial acaba de començar. I en el cas del Josep, què dius?
Que hem de gaudir d'aquesta nova era que comença, perquè això de veure humans fora de la Terra no ho hem vist, la nostra generació no ho ha vist. Portem habitant l'òrbita baixa terrestre, que són 500 quilòmetres sobre els nostres caps, però això d'anar a 400.000 quilòmetres de la Terra no ho hem vist mai, i que hem de gaudir perquè vindrà Mart i vindran moltes altres coses. La humanitat acaba de començar de sortir de la Terra.
Oients, durant dècades la Lluna havia quedat com un símbol del passat, avui torna a ser un laboratori del futur. Artemis no és només una missió espacial, és una nova manera d'explorar amb més tecnologia, més aliances, més empreses, més recerca i ambició clara de permanència. La humanitat ha tornat a mirar la Lluna no com una meta romàntica, sinó com el primer gran pas d'una nova etapa. I potser en el fons això és el que més ens fascina, em fascina, que cada gran revolució comença quan algú s'atreveix a anar una mica més lluny.
Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
La companyia OpenAI va anunciar fa uns dies que tancava Sora, l'aplicació pensada per crear vídeos amb intel·ligència artificial i compartir-los a la xarxa. Una notícia que ens va deixar ben sorpresos perquè semblava que eren davant del futur del cinema. Doncs, oients, no. De moment, qui vulgui fer de Spielberg, amb l'ajuda de l'IA, haurà de buscar altres camins. Tens de saludar un dia més la Cristina Amont, directora de la Vinia AI. Què tal, com estàs?
Molt bé.
I avui acompanyada també d'un membre de l'equip, el Pau Esplugues, especialista en generació audiovisual, amb IA. Què tal?
Hola, molt bé, com estem?
Molt bé, de seguida entendreu per què també ha vingut.
La creativitat sempre ha evolucionat. Ara, la intel·ligència artificial forma part del nostre estudi. Però la visió continua sent humana. A la Vinia AI no substituïm professionals. Els donem més capacitat, més abast, més precisió.
Això, oients, que escolteu, és un fragment d'un dels darrers vídeos que heu fet a mi. Qui l'ha fet, el Pau? Cristina?
Sí, sí, el mateix Pau, per això te l'he portat.
Com ho has fet, això? Perquè, clar, ara parlem després de Sora, ho has fet a mi, amb quines eines?
Sí, al final, doncs mira, el que hem fet és crear una peça de contingut per televisió i la idea era, doncs, primer generar les imatges, no? I a partir d'aquestes imatges hem pogut generar els vídeos i després l'hem editat amb sistemes tradicionals i ha sortit una peça que estem bastant orgullosos.
Expliquem-la als oients perquè la busquin a xarxes, però perquè la vegin i, com fem ràdio, l'IA anima els protagonistes del quadre Les Menines?
Exacte.
Expliquem-lo, sí?
Sí, doncs mira, vam fer servir la IA perquè jo crec que és una gran aplicació per temes històrics i vam agafar imatges, retrats del Velázquez i vam poder, a partir d'unes eines de generació d'imatge, millorar la imatge i donar-li l'hiperrealisme que fa que sembli de veritat.
Clar, això fa uns anys, Cristina, seria impossible.
Anys i mesos, no, algun any. Sí, la veritat és que, clar, dona molt de joc aquest tipus d'eines, perquè, clar, creativament pots anar molt més lluny i fer realitat alguns elements que abans, bueno, podies fer amb actors, potser, però en aquest sentit, doncs, nosaltres hem pogut fer aquest guió i aquest vídeo que és tot IA, també la música, també la veu, també els efectes de so, i, clar, això vol dir que una persona molt creativa pot fer coses molt xules.
Ara explicarem les eines. Vau fer servir Sora?
No vam fer servir Sora.
Ara explicarem després, però us he de preguntar, com deia, cosa sembla, és a dir, que n'hi ha més d'eines, però que Sora, una de les conegudes, s'acomiadi. Cristina, què et va semblar a tu? Aquesta notícia et va sorprendre com a mi?
Home, va ser impactant, perquè a més l'aposta que havia fet OpenAI, que fos també com una mena de xarxa, no?, on la gent pogués compartir allò que havia fet, a més era de les eines que nosaltres va sortir i l'havíem començat a testejar, però era molt més, diguem-ne que com a professionals ens costava domar-la, perquè ella sola ja feia i desfeia, no? Ja et feia el format, un petit spot o el que sigui. Llavors, la sensació que teníem era que havia de ser una eina que acabaria triomfant molt, sobretot entre persones no tan professionals i, per tant, que tindria més usuaris. Clar. Però sembla que potser no tant.
També s'ha explicat que OpenAI ha decidit, no?, vincular altres empreses del grup, no?, i, per tant, donar més importància que Sora. Però què has utilitzat, Pau? Com es fa això? Podem dir, no sé si Freepik, sí, o un altre? Com hem fet aquestes imatges? Es pot explicar el secret, sí?
Alguns.
Pau, no, és broma.
Explica.
Partim, bàsicament, d'un prompt, no? I això partiríem d'un LLM personalitzat, que és bàsicament un chat GPT on li hem donat tot d'instruccions perquè ens generi uns prompts per generar imatges. I a partir d'aquests prompts, doncs, podem generar una imatge exactament com la tenim pensada i tenint en ment, doncs, un estil visual característic i bueno, a partir d'aquí generem l'imatge i fem el mateix procés per generar un prompt, per generar un vídeo.
Quines eines d'imatge, concretament? Sí. D'imatge fixa, has utilitzat més per aquest vídeo de Velázquez?
Home, nosaltres fem servir moltíssim a Nano Banana, que és el de Google, que de fet va sortir fa uns mesos, que fins llavors era molt difícil tenir l'hiperrealisme i la consistència de personatges, i ara és bastant més fàcil i ens dona la llibertat de poder generar vídeos molt més professionals.
Nano Banana, Freepik també?
Bueno, Nano Banana, Freepik.
Exacte.
Fem servir Freepik de plataforma.
Freepik el que fa és que té totes les eines dins de la seva plataforma i les pots utilitzar fent servir els mateixos crèdits dins de Freepik.
Quant de temps has trigat, Pau, a fer això?
Ostres, doncs bona pregunta, perquè aquest vídeo va anar molt ràpid tot, i des que vaig tenir la primera idea fins que vam tenir la peça ja acabada va ser una jornada i mitja, o sigui, jo diria unes 10-12 hores de generació i de brainstorming, i va sortir el que va sortir.
Clar, això és ràpid, perquè si mirem la producció d'una productora a l'hora de gravar un vídeo, Cristina, trigaria molt de temps. Per tant, el vídeo m'hi ha vingut per quedar-se, sí?
Definitivament, el que passa és que ara comentàvem, no? Amb el Pau sempre fem broma que ell és molt més ràpid quan no li donem gaires detalls, no? Perquè creativament, doncs, és una persona que se'n surt de lligar aquests punts, i a nivell tècnic, doncs, té els coneixements per fer el projecte des del principi fins al final, que això no sempre és evident. Però clar, quan tens un client darrere, no? Que primer has de proposar una idea que agradi, fer desenvolupar el guió, després a l'storyboard, confirmar, desconfirmar, doncs el mateix projecte com a mínim s'allargaria un parell de setmanes. Però que l'Aia està per quedar-se amb el vídeo, ho tenim clar.
Per tant, no és sona, però ara Clean és la que guanya, sí?
Jo diria que sí. Clean, clarament, tot el que és el tema de la física, fins i tot ara les actuacions i els diàlegs estan millorant moltíssim, tot i que ara amb el català encara no el controla del tot bé, però sí que en castellà i en anglès el realisme que pots fer a partir d'una imatge és increïble.
Clar. Per tant, o sigui, com més potent, més problemes a vegades. Explica'm això una mica, Cristina, sí?
Sí, és una mica aquests temes que hem anat comentant, no? Quan és molt fàcil fer un vídeo, doncs posar un personatge concret i conegut, i no hi ha cap mena de restricció per part d'aquestes eines, i de seguida qualsevol, doncs això, no? Pot posar un actor concret fent un sí. Vídeo, i és un vídeo molt realista, a més, doncs clar, cada vegada hi ha més problemes. Abans que s'assemblés a algú era més complicat, o fer una peça que fos més creïble, però cada vegada més. Ara això fa referència sobretot amb el tema de Sidens, no? que és una passada, i que precisament van començar a sortir vídeos, no? del Brad Pitt amb el Tom Cruise barallant-se.
Sí, com el comentava, sí.
Clar, semblava una pel·lícula real, no? Nosaltres mateixos estàvem amb unes ganes de provar-ho, que ho hem pogut fer aquests dies, Pau?
Ui, tant, sí. Bueno, el que té aquestes aplicacions xineses com Sidens és que ells tiren primer i després les regulacions van després. Per tant, ells fan molt de soroll, i aquests clips que es van fer virals del Brad Pitt barallant-se, doncs, vulguis o no, va crear molt de soroll dins del món de Hollywood, i va, bàsicament, els van denunciar perquè, vulguis o no, estaven fent servir imatges que no estaven registrades. Però, bueno, jo crec que ara estan començant a regular el que seria la generació de vídeo, i han fet que surti una marca d'aigua que diu que està generat en via a dalt a la cantonada, i, a part d'això, no pots fer servir imatges de gent de moment. Per tant, hem estat provant amb vídeos on no sortien persones.
Estem parlant de com l'AI està canviant la manera de fer vídeos amb dos grans especialistes, la Cristina Mont i el Pau Esplugues. Llavors, si tothom pot fer vídeos, què diferència en diria un vídeo bo d'un de dolent? Què diríeu, Cristina?
Home, en aquest cas, crec que nosaltres mateixos, quan ho veiem, ho sabem, no? De dir, ostres, és un vídeo de qualitat o no. Que no vol dir que no es mirin si no ho són. Cada vídeo té el seu espai. Ara estem veient un munt de vídeos d'animalets fent tonteries, no? Els vídeos dels gats que tenim fent tota mena d'escenes, que són bastant graciosos, però podríem dir que a nivell de qualitat molts d'ells deixen molt que desitjar. Ara, quan parlem d'un tema més professional, doncs clar, no és només l'eina, és tot el coneixement que té allà al darrere per fer vídeos realment professionals, on la idea creativa es traslladi amb una imatge de qualitat, no? Amb una direcció de fotografia, amb l'acabat. Això no és tan senzill de fer a casa, diguem-ne.
Clar, ara com que Sora ha tancat, tu, Pau, amb qui confies? I després també t'ho pregunto, Cristina, amb quines eines confies ara?
Home, jo diria, per començar, amb imatge, Nano Banana, 100%, el realisme és increïble, i després Clean per fer vídeos, tot i que, si voleu començar i no teniu moltes idees d'aquestes eines, podeu fer-ho amb VO3, que està incorporat dins de Gemini, li podeu preguntar de fer un vídeo, i bueno, podeu agafar el de pagament, o el gratis, em sembla que us deixa fer un vídeo gratuït, i està bastant bé, també.
Molt bé. Per tant, Nano Banana i Clean, i tu què diries?
Home, jo crec que Nano Banana és el rei. Des que va aparèixer ens ha facilitat moltíssim la vida. És una passada. Sí que és veritat que ara mateix és Clean, però és que ho comentàvem fa una estona, que és que cada dos per tres canviem, el rei canvia, no? L'anem destronant, perquè veu tres a l'estiu, ens tornava bojos, va sortir Sora i estàvem encantats, que després vam anar retirant, però alguns dels vídeos que hem fet a nivell professional l'hem incorporat, elements de Sora, ho hem anat descartant pel tema aquest que dèiem del control i perquè han sortit d'altres coses. Ara estem a Kling, però la setmana que ve ja veurem, i el SIDA'ns aquesta setmana ens ha donat uns resultats increïbles, per tant...
El que està clar és que l'AIA generada en vídeo no desapareixerà, però sí el nom, no?, de l'aplicació que utilitzem, no? I per tant, no vol dir que la gent es pensa, s'ha acabat Sora, s'ha acabat... No, hi ha altres eines, no, companys, per fer vídeo, no?, com esteu explicant.
Cadascú,
no?,
es va especialitzant. És cert que, clar, centrar-se en la generació de vídeo com a proveïdor de tecnologia és una aposta forta, perquè necessites realment molta potència d'ordinador, no tu, la companyia que t'està donant aquest servei. Clar, OpenAI, el que sembla és que vol, no?, enfocar-se i dedicar esforços a coses que, doncs, potser de base no li suposin tant. Veurem com evoluciona. Però això no vol dir que s'hagi acabat, eh? Potser acabem veient Sora incorporat a ChatGPT.
Potser torna.
Clar, sí, pot ser, clar, no el tanquen. De fet, l'API segueix oberta. Per tant,
no sabem què passarà. Aquest món és tan ràpid, no?
Total.
Molt bé, Pau, felicitats per la feina. Jo ja coneixia el Pau i fa molt bona feina també de vídeos, i la Cristina. Per tant, seguiu creatius, no?, amb aquesta intel·ligència artificial que no deixa de sorprendre'ns. Gràcies als dos.
Moltes gràcies.
Catalunya Ràdio. Baby, it's a new age. Revolució 4.0. Let's get together, maybe we can start. Amb Chantal Llavina. Hey, oh, I'm tired of using technology. I need you right in front of me.
L'altre dia vaig llegir una notícia de les que fa reflexionar. Us explico. Una dona de l'estat de Tennessee, als Estats Units, va ser acusada injustament d'un frau bancari, de robar desenes de milers de dòlars. I una IA la va identificar a partir d'una gravació d'una càmera de seguretat. Però es va equivocar. La IA li va atorgar una identitat que en realitat no era la seva, a partir de l'anàlisi de les faccions, del tipus del cos i del cabell. I la policia es va refiar totalment de la intel·ligència artificial. Doncs bé, resulta que la dona vivia a quasi 2.000 quilòmetres del banc estafat i el resultat va ser terrible per la senyora. Presó, atenció, sense fiança durant 4 mesos. Finalment l'advocat la va poder treure de la presó, va demostrar l'error i es va acabar el malson. Una història que, com deia, fa reflexionar molt sobre la regulació que requereix la intel·ligència artificial i sobretot que encara cal perfeccionar molt la tecnologia i que cal sempre la supervisió humana, perquè ens hi juguem molt. I avui un gran convidat que ara us presentem, Antoni Garrell. Què et sembla aquesta història? És totalment certa, eh?
Certa, completament.
Què et sembla? Fa por?
No, no fa por, és normal. A veure, què fan les intel·ligències artificials? Aprendre dels humans, aprendre de nosaltres. I nosaltres l'encertem i ens equivoquem. I com que aprenen de nosaltres, elles s'encerten i s'equivoquen. Avui per avui encara s'equivoquen sense voler. En el futur veurem.
Clar.
Perquè els humans també ho fem, això.
Avui tenim la sort que ens acompanya l'Antoni Garrell, que és un savi, eh? Enginyer, economista, membre d'honor de la Reial Acadèmia Europea de Doctors i, sobretot, un home curiós pel món en què li ha tocat viure. És autor d'una tesi sobre intel·ligència artificial i avui amb ell volem parlar de moltes coses. Per exemple, del seu nou llibre, La segona revolució digital, una nova era per a la humanitat. A veure, Antoni, amb la intel·ligència artificial iniciem una nova era com a éssers humans, em diries, sí?
Segur, cap dubte, és a dir... Per què iniciem una nova era? O què representa un canvi d'era? Un canvi d'era el que representa és que les coses que normalment fem i com les fem canvien. Recorda la primera revolució, l'agrícola, no? Vam passar de caçar a tindre els animals, cometa, en cautiveri, domesticar-los, vam passar d'anar a buscar el que hi havia al bosc, van passar, per agafar i cultivar els camps. El mateix amb la segona, la revolució industrial. S'acaba l'artesania, comença la producció en sèrie. Doncs ara estem en aquest punt. Res de lo que fèiem fins ara és igual. I si volem seguir fent-ho com ho fèiem fins ara, no arribem enlloc.
Clar.
Per tant, és un canvi d'era.
Som digitals, estem en aquesta revolució digital. Dius que estem davant de la segona revolució digital. Quin balanç fas la primera? I després parlarem de què impulsa la segona. Quin balanç fas primer de la primera?
A veure, el balanç de la primera, com tot, té clarobscurs. Té coses positives i té coses no tan positives. Parlant de les coses positives, ha permès millorar les comunicacions, ha permès l'accés a la informació, ha permès accelerar l'avenç científic, ha permès accelerar la producció, ha permès alliberar els humans de tasques extremament farragoses i perilloses, per tant, augmentant la seguretat, i, com no, ha permès augmentar la productivitat dels processos productius. Extremament positiu. Ara bé, això va acompanyat d'altres aspectes que no són tants. Primer, ens hem convertit en tecnodependents.
Ja, massa tecnodependents, tots plegats, amb el mòbil, sí.
Ah, tan tecnodependents que si no tenim connexió de dades, moltes persones no saben què fer, ni saben cap on anar.
I es pot agafar un llibre, eh?
Es pot agafar.
I es pot agafar un llibre.
Es pot agafar un llibre.
Antoni, sí.
Però també ens ha convertit en molt més manipulables.
Ja.
Extremadament manipulables. Aquest concepte de les xarxes d'elecció i reacció fa que s'elimina el concepte de meditar sobre la certesa o no certesa, i això el que ens converteix és extremadament manipulable, sense oblidar que, a més, hi ha la possibilitat de que la pròpia xarxa sigui una càmera d'ecos. No? I, finalment, ha reduït les llibertats i estem en un dilema que hauríem d'entomar, perquè tot apunta que sobre llibertat o seguretat està guanyant la seguretat. I la seguretat vol dir control.
Ja.
I control, recorda el feixisme.
Sí, sí, ens hem de preocupar. Aquesta revolució i aquesta segona revolució, la intel·ligència artificial és protagonista, supera la capacitat de les persones a moltes tasques, però continua sense poder aplicar empatia, intuïció ni capacitat ètica. Com veus aquesta segona revolució amb la IA? Des del novembre del 22, la IA generativa ChatGPT ens ha canviat moltíssim, no? T'agrada o no?
Home, clar que m'agrada, però m'agrada per lo que serveix. No m'agrada moltes vegades perquè lo que s'utilitza. És a dir, aquesta segona revolució industrial, que com ara explicaves, què és el que representa, què és el que ens està canviant i quin és el rol de l'IA. Permeti'm que te faci un petit excursió lateral. El que impulsa la segona revolució industrial són dues coses. Una, l'economia digital, la segona, la intel·ligència artificial. Per tant, no hi ha segona revolució industrial sense aquests dos motors. Economia digital, que té molts problemes i que, i que en parlem molt poc, malauradament en parlem molt poc. I
de la transformació digital, sí.
Però de l'economia digital no tant. Tu pensa que la punta de l'iceberg de l'economia digital se'n diu l'e-commerce o les compres per internet. És una de les claus per les quals s'està perdent i molt la classe mitjana. Perquè l'economia digital fagocita tots els guanys, les plusvalues, que es produeixen al llarg de les cadenes de producció i consum. I on s'apaguen els impostos? On hi ha ubicat el servidor. Si es perd tot el del mig i tot ja. S'analitza dalt, tant, primer motor, l'economia digital, i segon motor, l'intel·ligència artificial. Per tant, la intel·ligència artificial és clau. Sense la intel·ligència artificial, tots aquests elements que abans et deia positius de la transformació digital no assoleixen la seva màxima capacitat. És a dir, la comunicació arriba a la màxima capacitat quan apliques intel·ligència artificial, perquè pots segmentar i la pròpia intel·ligència artificial et pot ajudar a discernir què m'interessa i què no m'interessa. La pròpia intel·ligència artificial, amb aquest boom d'informació que tenim, et pot sintetitzar, resumir, fer una primera tasca selectiva per després tu aprofundir. La intel·ligència artificial no solament permet augmentar la productivitat, que pot reduir costos, és que els pot reduir pràcticament a zero. Si entenem com a cost, el cost addicional, la transformació de la matèria primera, tot el que no és tecnologia. Tant la intel·ligència artificial, i per no allargar-me, transforma els processos productius, transforma relacions humanes, transforma el món científic. I aquest és el secret. No hi ha segona revolució industrial sense intel·ligència artificial.
No no hi ha aquesta revolució sense la intel·ligència artificial, però com a humans creus que estem preparats per aquest canvi gegantí, que és un tsunami? Molta gent està preocupada, i ho saps, per si la intel·ligència artificial li traurà la feina. I això són els titulars que tenen més visites, que en aquest programa ho sabem. Quan es parla d'IA i de feina, a la gent li preocupa molt, Antoni.
Puc dir la veritat?
Digues.
Ens la traurà.
Ah?
I molta més del que la gent es pensa. La intel·ligència artificial no només treu la feina poc qualificada, la feina rutinària, això ja ho feien els sistemes automàtics sense intel·ligència artificial. Pensa en els robots de les cadenes automàtiques de fabricació de vehicles. Tenen desenes d'anys, estaven automatitzats. El concepte de feixer intel·ligència artificial és que el que li estàs posant és capacitat d'interacció i de procés. Els humans, a les nostres feines, sempre primem la capacitat de procés, en contra de la capacitat de creatiu, de pensar, de relacionar i de fer coses que encara mai han passat.
I, Antoni, tu que ets un savi, quines professions ens hem de preocupar? Perquè, clar, hem d'afrontar aquest canvi d'era. Digue'm, els que t'escolten, no? Quines professions s'haurien de començar a preocupar?
Pues totes aquelles que ens creiem que no ens afecta. Et poso tres exemples i prou molt ràpids. I a més reals. La setmana abans de Setmana Santa, el fill d'un amic em deia que volia fer informàtica. I jo li vaig preguntar per què, per programar. I li vaig dir, no facis informàtica.
Perquè la IA ja programa.
Perquè el millor programador, programar és codificar, i el millor programador ja són les IAs. I em va dir llavors, i li vaig dir, home, en tot cas fes algú que està al revés, que està més informàtica, preocupa't de la ciberseguretat. Encara hi ha un llarg recorregut.
És veritat. És un camp on sempre es diuen que hi haurà professions del futur.
Segon exemple. Aquest fa una miqueta més de temps. Els abogats. Sí. Als Estats Units comencen a prescindir d'abogats, els grans bufets d'abogats. Per què? Perquè al voltant del 70% dels abogats, dels grans bufets d'abogats, es dediquen a buscar casos que puguin que han sentat jurisprudència i que aplicant-los et puc ajudar o et puc fer que t'absolguin. Resulta que qui sap tot s'ho llegeix ràpid i ho revisa i busca el teu cas, també és la intel·ligència artificial.
A vegades al·lucina, i s'ha de recomprovar, eh?
No, però aquest és un altre tema que, si vols, lliga amb el primer que deies. Clar que s'equivoca. Clar que s'equivoca. I de moment, sense intenció.
Ja.
Després ja ho veurem. Eh? Però amb els abogats això passa. I això no és nou. Watson, TBM, té bastants anys i era el millor abogat que hi havia. Per tant, el que són també els abogats, també se n'han de preocupar. Primer et posava l'exemple de codificació, que et puc parlar d'enginyeria. I després també totes aquelles professions que són més vinculades a les tasques d'administració, és a dir, comptabilitat, fer passar els apunts comptables. Els sistemes miren la factura, llegeixen la factura, entenen el que és i et poden fer l'assentament comptable. I a partir d'aquí els balanços i la informació de gestió. Són tres exemples que no en parlem habitualment,
clar,
que estan clarament amenaçats.
I, Antoni, en el teu llibre, La segona revolució digital, una nova era de la humanitat, tu defenses que l'IA ens pot superar? T'atreveixes a posar-hi un termini? 5-10 anys, dius?
Sí, entre 5-10 anys.
A veure, explica'm això.
Lliga'm una mica amb el que intentava abans dir, però m'he desviat jo mateix. Moltes vegades a la feina, jo ho he sentit, no sé si tu, però et pot haver passat, amb algú que li dius, no pensis, aplica el procés. Quan hi ha un error, diu, però has aplicat el procediment? Tot el que estigui procedimentat, tot el que sigui procés, les ordinadors sempre ens guanyaran, perquè són molt més ràpid fent càlculs. I el procés és càlcul. Per tant, si les nostres feines es basen fonamentalment en procés, l'intel·ligència artificial ens guanyarà sempre. I això estem a un tris. Si, a més, l'intel·ligència artificial és capaç d'entendre'ns amb els llenguatges del nivell, doncs, òbviament, què és el que ens passarà? Que hem de ser conscients de del que representa l'intel·ligència artificial. Hem de ser conscients que no és el mateix tindre consciència que tindre pensament. I amb aquesta dicotomia ens hem de jugar. Clar que ens superaran en procés, no en consciència, que ser capaços d'entendre el món cap on va.
Déu-n'hi-do, per anar acabant un titular, recomanem molt el llibre de l'Antoni Garrell, que, com dèiem, és un savi, jo ja l'he entrevistat moltes vegades, aquesta segona revolució digital, aquesta nova era per la humanitat. Titular final, què em diries? Tu, que amb tu hem parlat molts cops d'economia, què recomanaries als oients sobre aquest món amb IA?
Tres coses, per no allargar-me. Tres. La primera, donar-se en compte que el món ha canviat radicalment, que tot el que hem après fins ara ens serveix per entendre on estem, però no ens serveix per continuar avançant.
Ja.
Per tant, estudiar. Estudiar, estudiar, estudiar.
Molta raó.
Segona consideració. No creure's les primeres respostes que dona la intel·ligència artificial, perquè la intel·ligència artificial respon en funció de la teva pròpia pregunta. Si la teva pregunta té un error, la resposta té un error. Si tu no ets conscient de lo que és l'error, no ets conscient de la resposta.
Pregunta bé.
Per tant, pregunta bé. I per preguntar bé, què vol dir? Que la intel·ligència artificial serveix, i aquest és el concepte,
clar,
per millorar lo que saps,
val,
no per respondre lo que no saps.
I tercera?
I la tercera està molt vinculada amb tot el que és el procés productiu. No treballis sense utilitzar les eines vinculades a la intel·ligència artificial. Per tant, utilitza-les.
Molt bé. Antoni, ens apuntem a la llibreta aquestes recomanacions. Gràcies per venir al Revolució. Antoni Garrell, com sempre, un luxe escoltar-lo, una conversa interessant i també una mica inquietant, en algun punt, però no podem fer veure que el futur que ve no existeix. Ve un canvi, dirà, i n'hem de ser molt conscients i, com deia l'Antoni, estar preparats. Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Xantal Llavina. Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem el programa avui amb una frase d'una dona que no va tenir fàcil. Mary Ann Evans, poeta, novel·lista i periodista d'Anglaterra victoriana, va haver de signar la seva obra amb el pseudònim George Eliot. I aquesta va ser la seva frase. Mai és massa tard per ser el que podries haver sigut. Una frase avui dedicada a la dona astronauta que ha estat la dona més lluny de la Terra que ningú fins ara. El 2026 s'ha aconseguit. Felicitats a tota la feina dels 4 astronautes que han fet una feina espectacular de la NASA aquesta setmana i que l'hem seguit en directe. Han estat 3 homes i una dona per primera vegada, i aquesta dada també és històrica i és important. Setmana de Revolució a l'Espai. Moltes gràcies a tot l'equip que fa possible el Revolució. Júlia García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi, Jordi Portals. Gràcies, oients.